treballadores irresponsables. Quants cops ho heu sentit, això? En una conversa d'adults, moltes vegades sentim allò del noi és molt llest i la nena és molt treballadora i responsable. Això no vol dir que no hi hagi noies molt intel·ligents, però fem servir adjectius diferents per parlar d'uns i altres, perquè tenim prejudicis sobre com són els nens i les nenes. El fet és que moltes noies amb un coeficient intel·lectual superior a la mitja no es detecten perquè ja no les volem veure. Avui, a Les dones i els dies, volem obrir els ulls.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. I don't know where I am, and I don't care. I just stop at the sight of you standing there.
I aquesta veu us sona, potser, perquè aquesta dona és la baixista, o ha estat la baixista durant molts anys, dels Pixies, i també baixista de les Breeders, aquella banda meravellosa. És la Kim Deal, que després de 40 anys de carrera vol treure un nou disc, l'estrena, doncs, carrera musical en solitari, amb un títol molt revelador que es diu Nobody Loves You More, ningú t'estima més. I, vaja, en res, en un parell de dies ja estarà tot el disc, però nosaltres avui hem rebut aquesta cançó i teníem moltes ganes de sentir en aquest programa. I aquest divendres, a partir de les 9, us esperem també tots en posta, que farem el programa especial del Festival Feminars, amb moltes sorpreses, artistes, activistes de arrossaires i totes les pubilles de cuixa fort habituals d'aquest programa de Les dones i els dies. Però mentre, avui farem un programa, parlarem d'intel·ligència, parlarem d'altes capacitats amb dones i també, doncs, anirem a conèixer les últimes hores sobre Gisèle Pelicot i aquest judici que ens està explicant molt com funciona el món i com funciona la violència contra les dones. I en últim moment també hi haurà moment per parlar de dones amb altes capacitats en el món de la música, perquè ve la nostra estimada Olga Ábalos.
Si ens trobes a faltar, ens pots escoltar al podcast catradio.cat/donesidies.
Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte.
Sentim aquesta cançó de Resis, de la Franz Gall, que sempre ens agrada per acompanyar aquestes cròniques, amb la Letícia Fuentes, periodista que aquests dies segueix el judici al tribunal des del primer dia, aquest judici de Gisèle Pelicot. Dia important avui, ja ho dèiem ahir, ja ho avançàvem, en aquest macrojudici a Avinyó, a França, amb les últimes declaracions de Gisèle i el seu exmarit, avui ha parlat, que no ho havia fet, Dominique Pelicot, acusat amb 51 homes més de violar-la durant 10 anys sota els efectes dels somnífers. Letícia, m'imagino que cansadíssima, perquè cansadíssima en tots els sentits, no? Perquè avui és un dia dur per el que s'ha explicat i també perquè tu portes seguint-ho, i m'imagino que ja es crea una relació especial amb la Gisèle i amb totes les dones que esteu allà, oi?
Doncs la veritat que sí, ja són moltes setmanes i, al igual que Gisèle, se li veu a la cara, als ulls, que està cansada. De fet, els seus advocats i els seus fills, els passadissos, ja ens havien dit que està molt cansada, que no sabien si podria declarar avui l'últim dia. Doncs igual que ella, la resta també estem molt cansats. És molt dur escoltar no només els seus violadors, sinó també és molt dur escoltar i veure les imatges cada dia, no? Ahir vam veure les últimes imatges també del judici, però bueno, és l'últim dia que hem escoltat a Gisèle. Si ella té forces encara de continuar, doncs nosaltres també no serem menys.
I tant, Gisèle ha fet avui la seva darrera intervenció davant el tribunal i s'ha encarat els seus violadors per recriminar-los-hi l'actitud. Què els hi ha dit?
Doncs bueno, Giselle ha sigut molt clara un dia més, els ha recriminat que, bueno, pues que aquests homes que diuen que han sigut manipulats pel seu exmarit Dominique Pellicot per telèfon van ser manipulats i van anar a una casa pensant que es tractava del llibertinatge d'un matrimoni, cap d'ells, quan va veure que allò era molt raro, cap d'ells ho va denunciar. Llavors, els hi ha recriminat això, que per ella li pesarà tota la vida que tots aquells homes, perquè recordem que són 51 jutjats, però són gairebé 90 homes detectats de tots els vídeos que la van violar. Cap d'ells va ser capaç de denunciar que allò que li estava passant a Giselle era estrany.
Fins i tot els que van negar-ho i van dir que no volien participar, ells, aquells tampoc van denunciar. No?
Sí, de fet, molt curiós, un d'ells fa unes setmanes va explicar que quan li van preguntar per què tu, que vas marxar i ho vas veure superraro el que estava passant en aquella habitació, no ho vas denunciar, i va dir, bueno, és que jo tenia fills i tenia dona, i si ho denunciava, què seria del meu matrimoni i de la meva família, com una mica idíl·lica que ell plantejava de cara a la seva dona i als seus fills, i per darrere feia aquestes coses, no?
Ai, ha estat... Què els ha dit, doncs, als violadors? Com s'ha adreçat a ells? Perquè el seu exmarit no s'ha adreçat, no, aquest cop?
No ha volgut parlar amb ell. Només ha dit que bueno, tot i... avui dia encara es pregunta per què va fer això. Ella mai es va preguntar si hi havia algú raro, va tenir cap dubte del seu marit, va confiar completament. Ha dit, bueno, pues que aquests homes mai els perdonarà, mai perdonarà a Dominique Pellicot, i sobretot ha insistit moltíssim avui en que es tracta d'un procés de la covardia, perquè bueno, pues el que dèiem, no? Aquests homes no van ser capaços de denunciar. També ha insistit molt en lo de la vergonya de canviar de bàndol, quan li han preguntat i han insistit alguns advocats de la defensa, li han insistit de per què no es canvia el cognom. I ell ha dit que no vol que els seus fills ni els seus nets tinguin vergonya del seu cognom de Pellicot, i és per això que no el canvia, que vol que fins ara, que a partir d'ara, la gent conegui més Madame Pellicot que Monsieur Pellicot.
I Giselle s'ha adreçat també al tribunal i a les dones de França, no? Ha tornat d'alguna manera a erigir-se com a representant, podríem dir.
Sí, Giselle sap que el seu nom ha donat la volta al món i que sobretot ressona no només a tots els carrers d'Avignon, estan tots plens de pancartes donant suport a Giselle, sinó en tots els carrers de França. S'ha adreçat i ha dit que han de canviar les coses, que ha de canviar aquest patriarcat i aquesta trivialització de la violació, i s'ha adreçat també a les administracions demanant, i també la seva filla, no només ella, de fet la seva filla està molt implicada a l'Assemblea Nacional Francesa en fer una llei contra la submissió química. S'ha adreçat a les autoritats Giselle i els ha demanat que bueno, es posin a treballar per canviar aquest patriarcat i aquestes lleis.
També ha parlat Dominique Pellicot, que era una de les grans, un dels moments més esperats de tot aquest judici, oi?
Sí, de fet, la seva declaració ha emocionat a molta gent, no per les paraules precisament de Dominique Pellicot, però bueno, ahir ja ens va dir la seva advocada, en petit comitè, ens va reconèixer que ella el que volia era deixar clar que mai havia abusat de la seva filla i dels seus nets, i avui és el primer que ha fet, mai ha abusat de la meva filla Caroline ni dels nets, i en aquell moment Caroline, la seva filla, ha explotat. No sabria dir-vos i fer-vos entendre com ha sigut el crit que ha fet a meitat de l'audiència, perquè tothom, tot el públic, ha sigut com molta emoció, ha hagut un silenci tens, i la seva filla li ha escridassat enmig de l'audiència que és un mentider i que morirà entre mentides. Pellicot insisteix que no sap com explicar i com fer entendre que mai ha tocat a la seva filla, tot i que les proves no diguin el mateix.
De la declaració de Dominique Pellicot ha sorprès que ha explicat que volia sotmetre la seva dona sense fer-la patir. Per què ha dit això?
Sí, de fet, és una cosa que també Giselle va dir, ha dit aquest matí, i ha sobtat a molta gent, no? Giselle deia que ella creu que el seu marit la volia de tal forma i amb tanta intensitat que com ella no li donava el que ell volia, l'única manera de tenir-la al 100% era sota el sotmetiment químic. Llavors, Dominique Pellicot ha recollit, perquè recordeu que això ho han dit els psicòlegs, els experts, però és que cada dia ho veiem al judici, és un home que és molt manipulador i ho veiem en les seves declaracions. Està plorant i en 30 segons canvia i es posa d'una manera com molt a la defensiva. Llavors, Dominic ha agafat aquesta frase de Giselle i ha dit que, bueno, ell tenia la fantasia de sotmetre a una dona insumisa i era la seva fantasia sexual per purament egoisme. Llavors, bueno, és una frase que a tothom ens ha sobtat moltíssim.
Hi ha moltes coses pendents. També ha borrat arxius i suposo que també té coses a dir d'això. Ho anirem parlant, Letícia, que no tenim molt més temps, però vaja, suposo que ara ja pendents de la recta final, no?, d'aquest judici.
Sí, demà acabarà de respondre algunes preguntes Dominic Pellicó, parlarà per civil i ja entrarem a la recta final. S'espera el 16 fins al 20 les deliberacions i com explicàvem ahir, lo important ara no és saber quina és la condemna que patirà, que tindrà Dominic Pellicó, perquè sabem que seran 20 anys, sinó la resta dels acusats, que no seran 20 anys segurament.
Doncs estarem molt pendents. Letícia Fuentes, moltíssimes gràcies per parlar des d'aquest Tribunal d'Avinyó i per explicar-nos el dia a dia d'aquest judici. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Merci, bona nit.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Wayne. I'm a genius under pressure, no question, I'm really special. Upper echelon when I bless you, molest you, we're intellectual. It's a pleasure, it gets sexual. Women limit complexion, quick connections, then ejections. My love is so ambidextrous.
Aquesta cançó parla de genis. Jo ara m'estava plantejant... Hem sentit moltes vegades parlar de genis homes, però quan parlem de dones que són uns genis, no ho sentim tant, eh? No sé per què deu ser. Oh my God. Que hi ha dones molt intel·ligents, ningú posa en qüestió, però n'hi ha que sobresurten. És el que s'anomena tenir altes capacitats. Però fixeu-vos, a l'escola primària, en general, es detecta menys a les nenes que als nens amb altes capacitats, i els números canten, no ho diu la Virgili. Prop del 70% d'alumnes de primària detectats com a persones amb altes capacitats són nens, mentre que les nenes només un 30%. Em direu, per què passa això? Va, perquè els nens són més llestos. No, amigues. Segons diuen els experts, les nenes s'amaguen o busquen encaixar més amb el grup i per això es converteixen en invisibles pel sistema educatiu. Això i moltes altres coses. Per parlar-ne hem convidat a una nena i una dona amb altes capacitats perquè ens expliquin les seves històries i també una psicòloga evidentment especialitzada en aquest tipus de perfils. I anem a saludar-les. Jana, bona nit, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí i molt emocionada.
La Jana té 11 anys, ha vingut amb la seva mare, que és la Núria. Com estàs, Núria?
Hola, bé, gràcies.
Ja has sopat, m'has dit?
Sí.
Vens amb energia.
Sí.
D'acord. Tenim la Susana Arroyo, la psicòloga, com
bona
estàs?
Nit, molt
directora
bé.
Del Centre Hemisferi i Altes Capacitats, uh-huh. Que és també un centre on a vegades doncs, doneu sortides i comenceu a detectar criatures ben aviat.
Exacte.
I la Maia Sequeira, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, Montse.
Que és una mica més gran que la Jana, només una miqueta. La Jana té 11, tu en tens 47, es
47.
Pot dir. És advocada i li van detectar altes capacitats fa pocs anys. De fet, tu tens dos fills que tenen altes capacitats i arran dels teus fills te'n vas assabentar que tu també en tenies.
Sí, exacte.
Jana, he de començar per tu, perquè ets la guai d'aquí, ho saps, no?
Bueno.
Escolta'm, estàs fent sisè de primària, tens 11 anys. Et van detectar altes capacitats quan tenies 8 anys en un centre privat, perquè a l'escola... Què?
No era... Penso que potser no estaven molt preparades o tal, però això també va ser com des de casa ho van notar, a l'escola no. Llavors van notar a casa i llavors vam anar al centre privat.
Escolta, tu notaves alguna cosa? Tu deies, jo soc més llesta que els altres.
Bueno...
O són una mica tontos aquests de classe.
Em sentia com que no encaixava i com que no pensava diferent, com que quan estàvem a la classe o a l'escola, que feies coses diferents a les altres persones i em semblava una mica com estrany, com per què em passa això.
Te'n recordes d'algun moment o alguna cosa que d'algun dia concret? De dir, tots els nens estan fent això i jo estic fent una altra cosa.
Bueno, a vegades que al pati, no?, que estan a infantil potser o primer, que estaven jugant al pati, no?, corrents, al pilla-pilla i coses així, i estava en un racó amb un llibre.
I què t'agradava llegir? O què t'agrada llegir?
Ara?
Sí.
Ara m'agrada llegir... Llegeixo diverses coses, llegeixo com novel·les de misteri, també llegeixo com fantasia, com també m'he llegit Harry Potter, i sobretot com llegeixo novel·les amb lletra.
Com explicaries als oients, per exemple, què és tenir altes capacitats?
A veure, per mi com tenir altes capacitats és com que aprens més ràpid, que potser...
És molt difícil aquestes coses que pregunten a la ràdio, però tranqui que tenim temps, eh?
Sí.
Que ho expliqui la psicòloga,
va. Ho explica molt bé, la Jana. Sí, hi ha un tret, no?, que és el tret central, no?, quan parlem de persones amb altes capacitats, que té a veure justament amb això, no?, amb moltes ganes d'aprendre, molta curiositat, molts interessos, no?, moltes ganes d'aprofundir en determinades coses, no?, com estar molt desperta, molt observadora, molt curiosa.
I que no et quedes potser amb la superfície, no?, de les coses. T'expliquen una cosa i tu vols saber una mica més.
Clar, i relaciones també moltes coses, i per exemple, a mi m'estàs explicant, no?, que aquesta samarreta és verda, però jo dic, sí, és verda, però, per exemple, jo em pregunto, doncs, d'on és, saps? O qui ha fet aquesta samarreta, per què ha fet aquesta samarreta, on arriba aquesta samarreta.
Li prendràs la feina, al tanto. Escolta, parlem amb la Maia Sequeira, també, perquè, clar, tu te n'has assabentat, podríem dir, d'adulta. Però m'agradaria saber, també, si quan anaves a l'escola i tenies una mica l'edat de la Jana, què notaves, tu?
Doncs mira, jo crec que en aquella època jo no em plantejava, per descomptat no em plantejava si tenia altes capacitats, perquè crec que ni havia sentit mai aquest terme, i quan el que es parlava llavors, de vegades, aquest és superdotat o el que sigui, doncs tots teníem en ment aquell típic nen de 9 anys que està fent equacions de tercer grau en una aula de la universitat, no? Sí, per tant, no? En absolut em sentia, si de cas, pensava que tenia molta facilitat per aprendre, igual que la Jana, i la sensació aquesta de que tenia pues, moltes ganes, molts interessos, que hi havia moltes coses que m'agradaven i tenia com molta energia, però hi havia altra gent també a la meva escola que també destacava, i penso que a totes les classes sempre hi ha algú que destaca, i per tant tampoc em sentia un bitxo raro, o no em va passar a l'edat de la Jana tenir una sensació de no encaixar. A mi no em va passar.
Parlem amb la Núria, amb la mare, perquè sí, t'ha tocat. Has mirat, tu pensaves que venies aquí de Sucre, però no, aquí a treballar. Perquè, clar, a mi m'agradaria saber, ho dèiem al principi, no?, aquella típica reunió de pares de el nen és molt llest, la nena és molt treballadora, no? Aquestes coses encara se senten, i jo crec que hi ha una mica de prejudici encara amb la mirada entre nens i nenes. O sigui, evidentment, la teva filla ho tenies claríssim, que era molt intel·ligent, però suposo que hi ha moments en què has sentit aquestes converses, Núria.
Bueno, és que el biaix de gènere és que passa a tot, vull dir, és que no amb les altres capacitats, sinó, no sé, a mi no se m'acut res aspecte de la vida que no hi hagi un biaix de gènere.
Però amb el tema de la intel·ligència, home...
Llavors, amb el tema de la intel·ligència és veritat, a més amb la Jana ho parlàvem, no?, que segurament amb les nenes que són llestes o que es molesta com una mica, no?, la impertinent, saber-lo todo, i en canvi els nens que són llestos moltes vegades, no? Ostres, on arribarà aquest nen, no? Un altre Einstein, no?
Sí, és el fill de l'Einstein, segur que arribarà a inventar grans coses, i en canvi si ets una nena et diuen com que és rara, o s'abarten com si tinguessis una bactèria, com si tinguessis una malaltia, una cosa dolenta.
Això suposo que vosaltres quan al centre, quan comencen a venir els nens que no saben si tenen altres capacitats o no, i vosaltres els aneu mirant, no?, com a psicòlegs, us trobeu, no?, aquest moment, aquesta diferència d'entrada, no?, i aquest prejudici.
Sí, sí. De fet, és ben real, sí, que de la mateixa manera que hi ha pues, això, no?, un 70% de nens identificats, no?, en comparació amb un 30%, a les famílies que consulten, sí, sobre nens, són moltes més, sí, ja fins i tot, no, a la família, en els pares, hi ha molta més tendència a pensar que el nen té altes capacitats i no la nena, sí? De fet, hi ha una iniciativa ara que a mi em sembla que és superbonica, que es va iniciar a Eivissa, sí, que fan una detecció proactiva de nenes amb altes capacitats. Això vol dir que quan una família consulta i detecten un nen, que ja et dic que normalment la demanda té a veure amb un nen, sí, pregunten, hi ha germanes, sí? i les famílies, bueno, a vegades, pues sí, no? Hi ha nenes, llavors diuen, i la nena? No, no. Bueno, però l'avaluarem igualment. Sí,
I la sorpresa és que...
I la sorpresa, sí, és fins a quin punt, sí, hi ha tantíssimes nenes que la família mai hagués consultat, sí, perquè les nenes fan un gir d'adaptació, sí, que té a veure, no, amb determinades coses, que suposo que anirem entrant, sí, fan un gir cap a l'adaptació i es fan menys visibles, sí. Li devem una bona part, això, sí, al pieig de la història, al procés de socialització, no?, que genera com moltes barreres invisibles.
I perquè a nosaltres se'ns demanen unes coses també durant la vida, no? Ens demana que siguem mares, que ens casem, és a dir, estem destinades a unes altres coses, o estàvem destinades a unes altres coses, no? I llavors aquesta socialització i aquesta manera de fer ens porten cap allà, no? A ells se'ls premia, doncs, la intel·ligència, que tinguin una bona carrera universitària. Per sort, tot això està canviant, eh? Que sé que algú m'està sentint des de casa i diu, què diu aquesta boja, no?
No, s'ha fet camí, sí, clar. Sí.
Podeu trucar en directe al 93 201 7474.
Falten 3 minuts per 2:15 de la nit. Esteu escoltant Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, parlant de dones amb altes capacitats. I ara hem començat a parlar, doncs, amb la Susana, amb la psicòloga, i dèiem això, que d'entrada hi ha comportaments o qüestions que fan que, per exemple, potser la Jana, en algun moment, potser va tenir por de dir, mare, és que jo sóc molt ràpida i que jo estic aprenent molt, no? Perquè a l'escola potser no t'ajudaven, no? O els altres nens potser et miraven diferent, no?
Sí, i hi havia vegades com que la meva mestra, quan jo acabava, no sabia com tractar amb mi i com, què fer amb mi, no? Llavors, quan jo acabava, o em deia com ho ajuda els altres, o a vegades me'n recordo que vaig acabar una cosa molt ràpid, perquè ho trobava fàcil. Llavors deia, en comptes de dir-me, pues mira, aquí pots trobar molta informació en aquest llibre, o em va donar una altra feina, no?, per ampliar-ho, em va dir, pues, que pintés a l'horari de la classe.
Què creus, que l'estaves posant en qüestió o què?
No, o sigui, simplement, no, pues que jo ja he acabat, i en comptes d'intentar, no, que pues la meva alumna, no, també li donaré una atenció, perquè moltes vegades també se li dona molta més atenció a les persones que potser tenen més dificultats, no? Pues tu potser et costa més llegir, pues jo t'ajudaré a tu, però les persones que els és molt, molt fàcil llegint no les ajuden tant.
La Maia va fent així amb el cap, eh?
Totalment cert. Aquesta és una batalla. Jo, és el que comentàvem, no? Jo tinc tres fills, dos nens i una nena, i els dos fills estan diagnosticats d'altres capacitats, i una de les coses, jo recordo el meu fill gran el van accelerar de curs, també com tu. I el detonant potser va ser un dia que deia, mami, es que quiero aprender y no puedo. I que t'ho digui un nen de 8 anys és que et quedes aclaparat. Quiero aprender y no puedo. I jo trobo que les escoles tenen bona voluntat, jo no dic que no, però és veritat que hi ha com la creença de que la gent amb altes capacitats ja se'n sortirà sola. Perquè com que té altes capacitats, se'n sortirà sola. I no se n'adonen que una cosa és ser molt intel·ligent i una altra cosa és tenir les eines emocionals per poder fer totes aquestes coses. I també, evidentment, doncs és el que diu la Jana. Si jo he acabat la meva feina, o tu em dius que ets el profe, el que haig de fer, o jo m'ho haig d'inventar. Uh-huh. I és veritat que jo crec que les escoles, en aquest sentit, han de fer un esforç. N'hi ha que s'estan posant les piles, però queda molt de camí per recórrer encara.
En els vostres dos casos vau recórrer a aquest centre, no? Per exemple, un centre privat, Núria.
Sí, 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 bueno, perquè penso que és un problema no és tant de per mi dels professionals, les professionals del sistema educatiu, sinó que també, que hi ha de tot, però penso que és un canvi de que ha d'haver un canvi de mirada, no? Al final hi ha molt pocs recursos, o sigui, ha d'haver un canvi de posicionament de país respecte a l'educació. Al final hi ha molt pocs recursos i hi ha poca formació, però perquè hi ha pocs recursos no se li dona el valor que té l'educació. Llavors, sí que és cert que la Jana s'ha trobat professionals que no l'han sabut ajudar, però també s'ha trobat unes altres professionals que l'estan ajudant moltíssim, no? Mm. Per tant, també jo vull posar en valor també la
les persones o les professionals que sí que estan per la labor. Llavors, nosaltres som Defenjà, que és l'associació de famílies amb nens i nenes i amb altres capacitats, sí que és cert, vull dir, i és igual si és l'escola pública, privada o concertada, no té res a veure això, que la majoria de famílies la detecció la fan les famílies, no les fan els centres, i després que depèn molt de la mestra que et toqui com acompanyarà el teu fill i filla. Llavors està doncs, deixat a qui et toca i després la lluita que portem les famílies, no? Perquè això, quan et toca una mestra que no té aquesta mirada que, la que ha de tenir, doncs com hem d'estar dia a dia, no? Des de l'acompanyament perquè això canviï.
Això són les dones i els dies, i ho dèiem, que 70-30, quan estem parlant de primària, són números del Ministeri d'Educació d'enguany, no? I clar, jo vull saber... per què les nenes s'estan amagant i no es mostren diferents? Tenen por de sentir-se excloses? No es perdona que una dona sigui massa intel·ligent? Encara estem aquí?
Bueno, no hi ha molt bona relació, no?, entre el talent i la feminitat, sovint, sí? I això en adolescents es nota molt, sí? Vull dir que, d'alguna manera, amaguen, no?, aquestes capacitats en pro de pertànyer, sí? I li proposes, no?, a un adolescent, no?, a una nena, fer, no?, que bueno, sí, per ser atesa dintre de l'escola, sí?, que segueixi alguna mesura que la diferenciarà del grup, sí? I aquestes adolescents, aquestes nenes, et miren amb una cara de dir, a mi em vols dinamitar la meva vida social, sí? I moltes rebutgen aquest tipus d'intervencions, sí? Si les fa molt visibles, perquè senten d'alguna manera que s'està posant en joc el seu encaix a nivell social. Sí?
I com amaguen els seus talents? Quines són les estratègies, podríem dir?
Jo crec que hi ha una cosa, sí, a tenir clar, vale? Que no hi ha... crec que és important, sí, que no hi ha serveis masculins i serveis femenins.
Això ja ha mort, eh?
Sí,
això
ha mort.
Els dies ho tenim claríssim.
D'acord, sí. Llavors, les característiques una mica associades a les altes capacitats, sí, són independents al gènere, són les mateixes per nens i per nenes, sí? El que passa que les vivències, no?, que tenen els nens i les nenes són molt diferents, sí? I, per tant, és aquí una mica on hem de buscar, sí, com estem mirant, no?, aquests nens i aquestes nenes, vale?, per tant, que entenguin que d'alguna manera s'han d'amagar, sí? Perquè al final els nens, les nenes, creixen sota la mirada dels adults que els acompanyem, sí? Què hi ha en aquesta mirada?
Pues, bueno, en aquesta mirada... vol dir que seguim mirant malament o mirem diferent, molt diferent a homes
esperem.
I a nenes i a nens, no?
Clar, esperem coses diferents, sí? Esperem, no?, que les nenes, i és el que veiem en nenes a primària, sí? Esperem que les nenes siguin... lo típic, sí, amb nenes amb altes capacitats a primària, sí, són nenes responsables, madures emocionalment, que els agrada treballar, que es fan càrrec de les seves coses, que són molt madures emocionalment, que són amigues de les seves amigues, sí, quasi bé, és la nena perfecta, sí, així ens les estem mirant.
Vols dir
mirant.
Que fa una mica de ràbia, la nena perfecta?
També, evident, sí, però a més, encurseta molt, sí, perquè tots tenim clar, no?, el perillós que pot ser determinades etiquetes, no?, de ser el que pega, no?, de la classe, sí, però no és una etiqueta fàcil de portar tampoc el ser la perfecta de la classe.
Jana,
sí?
Tu et senties alguna vegada la perfecta? O t'ho feien sentir així?
No, o sigui, també penso que el que la gent et vegi, no?, com una persona molt llesta, no?, entre cometes, que ho sap tot, també t'estableix això molta pressió perquè dius com... ostres, si m'equivoco tothom mai s'ha equivocat, llavors segueixo sent una persona que sí, que potser ho aprenc més ràpid, però igualment jo també cometo errors.
Exacte, que important.
Tens por? Tu creus que tens més por dels errors o tens més pressió? Perquè hi ha molta gent pensant que tu ets la més llesta de la classe, per exemple.
Sí, ara ja també ho he parlat potser amb grups més petits i no molt profund, però clar, esperen com potser molt de mi, perquè no, pues que no m'equivocaré, que sempre hauré de treure excel·lents, i llavors també això no m'agrada, perquè és com... si trec un excel·lent, molt bé, però si no el trec, també.
Claro.
Creamos nuestro modo, un diálogo profundo, cada vez más alejado de las leyes del mundo. Pero con su incomprensión se asustaron tristemente de nuestra conexión. Y cuando nadie se...
tenim moltes coses a dir sobre la qüestió que ens ocupa aquesta nit, perquè de veritat que és molt interessant. Estem parlant d'aquestes noies amb altes capacitats. Si també voleu dir la vostra, podeu trucar al 93-201-7474, si és el vostre cas. Però a mi també m'agradaria parlar d'alleujament, no? Perquè després de molt de temps de potser no sabies què passava, no? Tant la Maia com la Jana un dia es van sentir alleugerides, perquè dius, ara ja li tinc un nom amb això que em passa, no?
Sí, jo realment és el que... Bueno, jo vaig començar per un article del diari que deia, su hijo es superdotado, i llavors vaig començar a llegir-lo i em recordava molt, molt el meu fill mitjà. Com que la meva germana és psicòloga i en aquell moment treballava més a més en una escola psicòloga educativa, li vaig dir, escolta'm, tu estic llegint aquest article, tu què et sembla? Pot ser que l'Iñaki sigui superdotat? Diu, home, que ho dubtaves? Dic, home, clar que ho dubtava, no en tenia ni idea. Uh-huh. Doncs a partir d'aquí vaig anar a Hemisferi i tal, i al cap de... Clar, això em va portar a llegir moltíssim, 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 moltíssim. Fas com un màster, no? Suposo que tot ens ha passat, fas com un màster, vols entendre, vols saber... I clar, comences a llegir coses i de cop i volta és com un petit miracle i alhora un sotrac, perquè veus coses reflectides que et fan dubtar, perquè penses, ostres, això em ressona, jo
per
em
exemple,
sento identificada.
Per exemple?
Doncs mira, coses com, per exemple, el perfeccionisme, com, per exemple, la por al fracàs que parlava la Jana és molt important. I clar, i té una explicació, perquè els infants, quan tenen altes capacitats, no passen per les fases de prova-error que tots els nens, sinó que volen fer una cosa i normalment l'aprenen molt ràpid i fallen poc. I a partir d'aquí...
El dia que fallen és un drama, no?
Correcte, és un drama. Mm. És un drama. El dia tu no et permets... Arriba un punt que tu no et permets fallar, perquè saps que tothom espera que no fallis. Mira, hi ha una anècdota. Jo, quan tenia 10 anys, a la classe fèiem un concurs de lectura i havies de llegir un tros. I si no t'equivocaves, doncs seguies dret, i si t'equivocaves, havies de seure. I jo sempre guanyava. Cada setmana guanyava. I una setmana no vaig guanyar i recordo que es van posar a aplaudir, i la profe també, perquè estaven fins als nassos, perquè, clar, no podia guanyar ningú més. Uh-huh. Però, clar, al final això et genera una pressió, no? Perquè penses, ostres, aquí no hi ha marge per fallar mai. I això és molt pesat.
Sí, que Núria, penso... tu també tens ganes de parlar dels prejudicis, no?
Sí, però abans, sisplau, sí,
i tant.
Perquè penso que amb la Jana, per així ho hem fet també, per treure-la i posar-li reptes de veritat, perquè el problema moltes vegades és que les escoles no tenen reptes. No tenen l'oportunitat de millorar o de fracassar, perquè és com tot molt, molt... Llavors, per exemple, la Jana, el tema de l'escalada, que ella fins fa poc ha fet molts anys d'escalada, allò sí que era un repte per ella personal, no? I al principi li costava i fracassava.
Perquè era un repte físic, no? No era intel·lectual, podríem dir també intel·lectual, però no només.
Bueno, és molt també d'estratègia, l'escalada. Vull dir, jo em posaré la mà al peu, també has de pensar una mica, no? O handball, no? Fanbol, no? Llavors, també s'ha d'esforçar molt amb l'handball. Llavors, penso que amb aquests nens i nenes, posar-los en llocs on suposi un repte i un esforç, està bé per això, no? Perquè aquí han de fracassar entre cometes, o sigui, s'han d'equivocar i ho han de fer per acceptar el fracàs, no? I el...
Bueno. El que potser
sí, no l'error, no?
Sí, clar.
Parlem d'això de prejudicis, perquè crec que és interessant. Tots tenim la idea, també, de la noia amb altes capacitats, això com la... Perdona, Jana, però com la nerd de la classe, la rareta, la que està llegint llibres... El Big Bang Theory, però el Big Bang Theory resulta que no sortien cap noi al Big Bang Theory. Les veïnes eren com... no eren tan intel·ligents, no? Sí, era així o no? Vull dir que era una sèrie que a mi em feia molta ràbia perquè està plena de tòpics. Però aquests prejudicis encara funcionen i encara hi són molt, no? I en el cas de les nenes, creieu que encara són més bèsties que en el cas dels nens?
I tant que existeixen, sí. O sigui, de fet, les nenes estan molt menys detectades, però els nens estan molt poc detectats, també. Sí? Vull dir, n'hi ha molts, no?, que passen desapercebuts, no tant com nenes. I això té a veure, justament, no?, amb les idees preconcebudes que tenim, no?, sobre el tema de les altes capacitats. Ja a vegades, quan faig cursos, sempre dic, fiqueu a Google altes capacitats i veureu la imatge que us surt. Sí? I això és poderós. Sí? I això és el que busquem, sí? I per tant no els trobem, sí? Com és raonable que passi, sí? I aquests prejudicis estan com molt impregnats, fa falta com molta formació perquè realment les famílies detecten, sí? Sovint els seus fills, les seves filletes amb altes capacitats, però els mestres, sí? O sigui, dintre del protocol que se segueix, sí, són els mestres els que a través d'unes graelles d'observació, sí, fan com el primer cribatge de quins nens poden i quines nenes poden tenir altes capacitats. Sí, per
i,
tant...
aquí, aquí és quan funcionen els seus prejudicis i potser no estan avaluant a nenes que haurien d'avaluar. No? Jo estava pensant, ara potser faig una pregunta una mica incòmoda, Maia.
Digue'm.
Tu tens dos nens amb altes capacitats, sí, i una nena, sí, que representa que no té altes capacitats. Com s'ho ha pres ella?
Doncs...
O hi ha hagut algun comentari de fora que hagin dit clar com és la nena?
No hi ha hagut cap comentari de fora. Sí que és veritat, l'Alba és una nena molt llesta, és una nena molt intel·ligent, que sempre ha seguit el ritme de la classe i, de fet, fins i tot en algun moment jo m'havia arribat a plantejar, perquè també m'ho havia comentat una mica la Susana, de dir, doncs, escolta, i tu estàs segura que no té altes capacitats? El que passa és que és veritat que hi ha hagut fites que els meus fills han assolit d'una forma molt, molt precoç i, en el seu cas, ella sempre ha anat al ritme de la seva edat, diríem en la franja alta, i per tant, jo, de fet, un dia li vaig preguntar, tu te quieres hacer las pruebas? I em va dir, no.
Potser no vol. Aquí estem tocant el moll de l'os. Un moment, que tenim una trucada. Tenim la Carme, que té una filla amb altes capacitats. Carme, bona nit.
Hola,
què tal?
Bona nit.
Explica'ns.
Bé, doncs jo sentint aquest programa d'avui és que m'he sentit molt identificada.
Escolta,
perquè
sí, t'anava a dir, com ho has viscut tu com a mare tot això?
Doncs al principi una mica estranya, t'estic parlant de fa 25 anys, ara la Carme, la meva filla, té 35 i això va ser, bueno, farà ara 36, però això va ser quan tenia també 11 anys. I jo m'ho trobava una mica estrany. Sí que sabia que la nena anava molt bé amb tot, sempre els típics, no?, el sobresalent, que estava molt bé, que li donava temps a fer tot. Les extraescolars també eren tipus de fer pintura, de fer música, de fer violí, en fi, coses d'aquestes, de fer esport. O sigui, li donava temps a tot i tot ho feia bé, ¿vale? Doncs això ja et donava una pista de que alguna cosa hi havia, vale. Però va ser quan la professora, la seva tutora, ens va dir, escolta, és que a mi em sembla que la nena té una capacitat, està, va molt bé. Diu, bueno, i què, i per això ens has tocat, si ja ho sabíem. Diu, no, és que, clar, tothom ho sabia això, però no, jo és que vull dir que Potser, això ja no ho sé jo segura, però aquesta nena pot tenir una altra manera de pensar, una altra... I jo li vaig dir, però què vol dir això, que té una capacitat alta d'aprenentatge? Doncs sí, mira, què us sembla si el psicòleg del col·le li fa unes preguntes, la tracta i tal... I després, doncs, podem trucar a conselleria i que si pot venir a l'inspector i mirem i li fem proves.
Bueno, en aquest cas vas tenir sort, no? Més o menys. Va anar tot prou ràpid. Estem parlant de fa 25 anys.
Exacte. És que va ser així.
I escolta, perdona, ja sé que estàs a les dones i els dies i sempre estem allà rascant nosaltres. Va haver en algun moment que et pensessis que perquè era nena no s'ho estaven prenent tan seriosament? O que se l'ho miressin així una mica de cantó? Pregunto.
No, ho van fer perquè no sé, perquè ja ho anaven seguint des de petita, ja l'anaven seguint i suposo que ja quan fan el canvi de curs, ja van dir, pues, no sé, és que aquesta nena podríem dir aviam els pares què pensen, i nosaltres en principi, pues
bé,
que
bé,
facin
no?
les, sí, que facin les proves.
Carme,
que no hi ha...
Una pregunta, ara que la teva filla ja és gran, com li ha anat la vida? De què li ha anat? O sigui, què ha fet amb aquestes altres capacitats?
Mira, al principi va dedicar gairebé tot, perquè també amb tot això va derivar en que li van donar una beca per estudiar... Tota la primària, tot el que és la primària, i després fer el batxillerat també. I després, com que també a l'esport li anava tan bé, que si campionats, que ser la primera, tot li anava bé, doncs li van donar, juntament amb el que estudiava, li van donar una beca per fer el seu esport.
O sigui, escolta, tot bé,
que
no?
Va anar Molt bé.
Meravella. Estava,
sí, va estar interna durant la setmana. El cap de setmana venia a casa, eh?
Ja.
Però va estar tota la setmana, estava
I ara
allà.
Què? I ara què?
I ara estupendament, perquè mira, té dues carreres, va fer, clar, evidentment, estava destinada a fer la carrera d'esport, va fer tota la llicenciatura d'esport, després va fer infermeria, els màsters de tot el que sigui infermeria.
Una reina.
I està de meravella, de veritat.
Doncs escolta...
I continua igual.
Us felicito que... i vaja, i crec que us estan mirant aquí totes les que estan a la taula amb una mica d'enveja, eh?
Pues Carme... A la Jana li volia dir que ella continuï amb lo seu i que arribarà on ella vulgui, eh? Això sí.
Està claríssim.
Si ella vol fer una cosa, que la faci. Si
I molt més
altra,
enllà que arribarà
també.
La Jana.
Exacte.
Gràcies,
exacte,
bona nit.
Moltes gràcies.
Merci. Thin air, you're out there in it somewhere. If I could only get there. Hem parlat molt de que tot va bé, de l'escola, de les facilitats, però hauríem de parlar de la part emocional, no?, també, perquè jo no tenia temps de preguntar-li a la Carme, però sí que li puc preguntar a la Jana, que està aquí, no? Tot això, també, com es viu a nivell emotiu i com ho viuen també la mare, no? En algun moment has tingut por de dir, ser tan intel·ligent potser no li portarà la felicitat, la farà patir molt amb aquesta nena. Ho has pensat, això?
Bueno, tot té la seva part positiva i negativa. La negativa s'ha de treballar molt, però no més que el que és la criança dels fills i filles, al final. Vull dir que el que és educar i acompanyar els fills i filles, siguin el que siguin, siguin com siguin, és tot un repte, com a mares i pares, no? I el tema de la Jana, sí que m'ocupa i em preocupa moltes vegades perquè es capfica amb coses i amb unes responsabilitats i amb uns pensaments i amb una intensitat que, bueno, que doncs molt extrema, sí, que l'afecta, clar. Perquè... I això és la feina emocional que s'ha de fer, no?, la gestió emocional de tot això.
A veure, Jana, posa'm un exemple d'això.
O sigui, el relacionar moltes coses, no?, el pensar en una cosa em ve a l'altra, que em ve a l'altra, també em passa, no?, pues em preocupen coses que potser no m'han de preocupar, no?, així, entre cometes, que diguem. Llavors, a vegades, no?, pues, per exemple, per pagar l'escola, no?, jo em pregunto, ja, però si pagues l'escola, tot va bé. I començo com jo a preocupar-me, no?, a que...
Perquè si els pares paguen l'escola i tot això.
A veure, o sigui, sé que la paguen, no?, que no són il·legals. De moment, que jo sàpiga, però...
No, que t'entenc, t'ententes. Escolta'm una cosa, nosaltres per pagar aquest programa també necessitem publicitat. Anem a la Publi i després de la Publi estarem aquí totes amb gent més intel·ligent també, cantant, i ara t'ho explico.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
I amb una taula plena de dones d'altes capacitats. I Olga Ábalos, també. Ah, bé? Tu també tens altes capacitats, perquè ho dic jo, perquè són les dones i els dies, i aquí tothom que passa per aquí té altes capacitats.
Hola, bona nit a tothom, eh?
Escolta, no marxen les dones llestes que tenim aquí a la taula, però tenim ganes de parlar d'un cas d'una cantant molt coneguda, l'Alicia Keys, que és un d'aquests casos, no?, de
sí,
dona
sí.
amb altes capacitats.
Efectivament, Alicia Keys és un cas molt especial, perquè ella va acabar el que és el college, no?, abans d'hora, i podria acabar com el que ve abans del college, que seria com a l'institut abans d'hora, o acabar només amb 16 anys. I llavors va tenir una beca per a la Universitat de Columbia i fins i tot es va matricular a la universitat, però justament va ser la mateixa època en què ja començava a destacar amb la música, perquè va començar a composar cançons als 12 anys i va tenir el seu primer contracte discogràfic als 16 anys. I ella havia de decidir o vaig a la universitat o em dedico a la música. I va decidir dedicar-se a la música.
I en moments, jo que li he seguit la trajectòria, moments complicats, en tota la seva vida. No ha sigut una carrera fàcil, perquè suposo que, com la Jana, hi havia moments que, clar, tenia el llistó tan amunt que no li va ser fàcil, no?
Home, no és gens fàcil, triomfar en el món de la música i sobretot venint d'on venia ella. Ella era filla de mare soltera i a més no va conèixer el seu pare fins molt, molt entrada la... Vull dir que no va...
Quan ja era gran, no?
Quan ja era gran, de fet, la seva mare no sabia qui era el pare durant molt de temps.
Però hi ha alguns que més valdria no saber-ho, però aquest és un altre tema.
És que l'Alicia va ser famosa i va aparèixer pare, no?
Exacte. Sí, i llavors, bueno, diguem que va aparèixer.
Soy el padre.
Soy el padre, no? I clar, llavors era un ambient en el que tampoc hi havia tants recursos a casa. Llavors tenir una beca de Columbia era un fet molt destacable. I llavors arriscar-te a dedicar-te a la música sense saber si et sortiria bé un home a aquesta edat, doncs en aquest context és encara més destacable. She's just a girl and
she's on fire. Clar, jo ara que explicaves això m'entra un dubte. Penso amb la Jana o amb totes les nenes o nens amb altres capacitats, que si sàpigues tant i que aprenguis ràpid no vol dir que acabis fent una carrera, no? Vull dir que suposo que és a dir que pots dedicar-te a moltes altres coses, no?
Sí, sí, evidentment.
I fins i tot et pot no interessar.
Mm-hmm. Sí, sí.
Això passa, eh?
Sí, tant que passa, sí. Jo crec que és important poder diferenciar alta capacitat del rendiment, sí, que no sempre va de la mà, sí. Les altes capacitats no sovint, sí, no tenen, sí, com aquest alt rendiment, vale, que podem observar, sinó que el repte justament és aquest, no? És poder identificar-los i identificar-les a totes, sí, a les que s'amaguen, a les que destaquen, a les que els hi fa por destacar, i fins i tot aquelles, no?, que potser se senten tontes per ser diferents, sí?
Això també passa?
Sí.
Uau.
Clar, la
diferència. Ai, que ara tindré altes capacitats.
clar. Molt recorreguts, no?, per explicar-te, no?, aquestes sensacions, no?, que està explicant també la Jana, sí?, de sentir-se diferent, de no entendre, de per què jo necessito tant aprofundir, sí?, per què sento tot el que sento, per què em preocupo de coses que em diuen... Que
no, i a més ara, com que tot té lletretes, ara tens TDAH, AZAF, et preguntes, no? O sigui, hi ha gent que s'està preguntant si té TOC i tal, potser només ets llesta, amiga, no?
És que jo crec que una de les coses que se saben menys és que les altes capacitats no tenen a veure només amb lo cognitiu, sinó també amb l'emocional. I jo crec que una de les coses que alleuja més, de per fi tenir
aquesta
etiqueta...
Perquè crec que té a veure amb el prejudici aquest que tenim, la idea de superintel·ligent Einstein calculint, no?
Exacte.
I no anem més enllà.
I té moltes altres conseqüències que... O sigui, té una repercussió emocional que fa que sentis diferent. I una de les coses més importants és saber que tu no tens un sentiment incorrecte. A vegades dius, em preocupo per coses que no m'hauria de preocupar. És la teva forma de sentir. I l'has d'aprendre a canalitzar, però també de vegades dius, home, pues ara ho entenc, tinc una forma de pensar més complexa, capto més estímuls i, per tant, és normal que em plantegi moltes més coses.
De fet, en el món de la música se sol associar molt la música
amb altes capacitats,
no? Perquè la música també és un llenguatge que requereix molta abstracció, també està molt connectat amb les matemàtiques i, sobretot, amb coses que potser no són tan evidents com saber resoldre problemes en el moment, no? Si interpretar una partitura és tenir un petit repte cada dos segons, no? O tocar un instrument.
Home, inventar-se una cançó.
Això
sembla una cosa meravellosa.
Tocar el piano amb les dues mans. Això vol dir que tens
els dos hemisferis treballant.
A l'hora treballant. Llavors, se sol associar amb la intel·ligència o un tipus d'intel·ligència molt concret. Que això no vol dir que siguis després bona persona, eh?
No, és que ja sabem que està ple de males persones, això. Intel·ligents. Escolta, Olga Ábalos, no sé per què ho has dit, això, eh? Que la Jana és un tros de pa beneït.
No ho deia per això, perquè el món de la música està ple de
sí,
gent...
Sí, d'arpies, m'estàs dient. D'arpies. D'arpies. Però, escolta, l'Alicia Keys, jo crec que va patir una miqueta, eh?
Sí.
Vull dir, la vida no li ha estat fàcil. A part que el pare no sabia on era, déu-n'hi-do.
Home, sí, perquè, a més, ella era... Bueno, ella és de raça mixta, vull dir, la seva mare és blanca i el seu pare, com es va... Hi havia un pare negre en algun lloc perdut que al final va aparèixer, però, clar, també tenia un aspecte doncs, que no responia als cànons, no?, de bellesa, no?, de la indústria, no?, doncs amb un cos, amb unes formes molt voluptuoses, i ella ha hagut de lluitar contra això, també, no?
Sí, em sembla que ha tingut problemes també d'anorèxia, etcètera.
Sí, per la pressió del voltant.
Que també és una de les coses que apunteu, també, que en alguns casos, com hi ha tanta tanta exigència, a vegades és fàcil, no?, que hi hagin sortint aquest tipus de problemes.
No hi ha, més. O sigui, jo crec que és important, sí. No hi ha més prevalència de trastorns mentals ni desajustos emocionals en població amb altes capacitats. Sí, no són, no són més vulnerables, tampoc són immunes. Sí, i per tant, quan això passa, cal atendre, sí, però no són més vulnerables. I a mi sempre m'agrada dir, sí, o sigui, que les altes capacitats són un bon equipatge a la vida, sí? És positiu tenir bones altes capacitats.
Home, jo sentint a la Jana no en tinc cap dubte, eh?
Impulsa, sí, però no, amb això només no és suficient. Cal un recolzament de l'entorn.
Clar, això és molt important. Jo crec que tota la feina que ha fet, per exemple, la Núria o la Maia amb els seus fills, no? Aquest seguiment, que no sé si l'Alicia aquí es va tenir.
Home, ella tenia la seva mare, que era la seva gran... bueno, la fan número 1 i, de fet, tenen un lligam molt, molt especial amb la seva mare. És com que van fer equip des del principi.
Doncs escolta, m'ha encantat conèixer aquestes donasses. Jana, moltíssimes gràcies per venir. Si aquest programa dura molts més anys, vindràs i em diràs que com ha anat tot.
Sí,
jo seré velleta ja, però t'estimaré. Susana Arroyo, psicòloga i directora del Centre Hemisferi Altes Capacitats. Si teniu dubtes sobre els vostres fills, filles, si teniu ganes de saber què els hi passa, doncs potser és un bon lloc per començar. Maia Sequeira, advocada, amb dos fills, també amb altes capacitats. Tu amb altes capacitats.
Músic en ciernes.
Mira. Doncs escolta, nosaltres també tenim altes capacitats, però li hem de dir adéu també a la Núria, a la mare, que això també acompanyar amb algú, com dèiem, és molt important, no?
Gràcies pel programa que fas.
Gràcies a tu. I nosaltres ho deixem aquí, no sabem si tenim altes capacitats o no, no hem fet l'examen encara, esperem que no tingui biaix de gènere a l'examen, Jo ho dic, aquí ho deixo anar. I aquest programa l'he fet possible la Judit Pastor, la Mireia Dalmau, la Roser Parera, la Montse Comelles, la Lali Colomer, la Carla Verdés, el Sam Silva i qui us ha parlat, Montse Virgili. El Manel Elias té altes capacitats, sobretot de 10 a 12 de la nit. Diu que no, que no, que no. Demà, un tema que no us heu de perdre. Dones que han dedicat la seva vida a la cura d'un fill. Què passa quan la persona que has cuidat mort i la cuidadora ha de reconstruir la vida? Què hi ha després de tot això? Cada nit a les 9 de la nit, les dones i els dies.